El suplement de Catalunya Ràdio arriben els homes clàssics.
No falla. És posar-me música de Rossini i canviar-me l'estat d'ànim a millor, per descomptat. A data del 18 de gener de 2020, Albert Galzeran. Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Mestre Pardo, bon dia i bona hora. Com
bon
anem?
Dia, bon dia.
El
veritat.
Gran poeta.
Bon
de...
dia.
Això ho piulaves ahir a les xarxes i em va fer molta gràcia.
Una tarda tranquil·leta i em vaig ficar Rossini perquè havia de treballar. I em va pujar l'estat d'ànim, de debò, que Rossini té aquest efecte. El poder evocador de la música, no el infravalorem mai. La música té aquesta potència transformadora.
Tu això amb qui et passa, perdó? Amb quina mena de música?
Beethoven.
A mi sí, amb Beethoven.
Amb els Pets, per exemple?
Beethoven em fot calent.
Prokofiev.
Prokofiev també. Bueno, quan era més jove, els Pets sí. El que passa és que quan ja només vaig veure que eren quatre acords, després vaig voler fer...
Bueno, pardo. A poc, home. No pots dir això, home.
Quin seria ara que estàs al piano?
No pots dir això, home.
Bueno, sí, és acord, no? Això tens tot el repertori de la música pop.
Des d'aquí, una abraçada a Lluís Gavaldà, que aviat farà 1.000 programes del Cel Obert.
Sí, senyor.
Felicitats.
Per molts anys.
Moltes felicitats després d'aquesta gran abraçada que li has fet, mestre Pardo. Un dia el portarem també amb els homes clàssics.
Ai, ja m'estan suant les mans.
A veure, avui de què ens parlareu, nois?
Mira, avui jo volia començar, abans de parlar una mica del tema que volem abordar, una mica us volia explicar un truquillo, un truc per convertir el final d'una cançó en un final una mica èpic.
Molt bé.
I tot això és gràcies doncs, als acords, a la tonalitat. Vosaltres sabeu allò que diem de les tonalitats majors i menors, no? Si això és un do major, no? Cada tonalitat té una sèrie de graus. I els graus per acompanyar, normalment, els graus que utilitzen molts grups pop, són tres. El primer, el quart i el cinquè. Fins i tot la sintonia de Catalunya Ràdio utilitza aquests graus. Mira, el cinquè, el quart i el primer. Vale? Aquests serien els tres graus més importants per fer una cançó, per exemple, amb una tonalitat major. Fixa't, el primer, el quart i el cinquè són tots majors, però si nosaltres el quart grau li posem un bemoll, li posem una tonalitat menor amb aquest quart grau, li donem una certa èpica. Fixa't, si jo vull fer això... és molt diferent de fer això. I, en canvi, fixa't. És aquesta mena d'èpica final i de color que es fa la llum quan arribes a l'últim acord. Doncs això, passem una cançó, fixa't, que és aquesta.
Sembla una puritana.
Sí. I ara fixa't, ara ve l'èpica, escolta. El famós O Sole Mio, que aquesta èpica li donava un gran intèrpret.
Un aplaudiment pel mestre Pardo. I una gran interpretació per aquest home, també.
Que bella cosa la giornata è sole, l'aria serena dopo la tempesta, e l'aria fresca fare già la festa. Che bella cosa la giornata è sole.
Ara arriva.
Ara. Pavarotti ha conegut, a l'any 89.
Puja.
Sí, sí, que arriba l'acord, arriba l'acord. Ara. Aquest O Sole.
O Sole, O Sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te.
Bravo.
Quina veu més meravellosa.
Avui, Pavarotti, al suplement, els homes clàssics s'han plantejat un repte. I ai que aquests dies Pavarotti's en boca de tots gràcies a aquest documental fantàstic del Ron Howard. Avui intentarem entendre per què Pavarotti va esdevenir una de les veus de l'òpera més importants de la història. Per on comencem?
Doncs mira, Roger, si et sembla, comencem amb les dades biogràfiques més elementals. Pavarotti va néixer a Mòdena, allà, allò, com és allò? Vinagre de Mòdena.
Exacte, doncs
allà.
Sí, balsàmic.
Doncs a Mòdena, el 12 d'octubre de l'any 35, 1935.
12 d'octubre, eh?
Sí, sí.
Tenim data per celebrar. Sí,
sí. Exacte, podem celebrar alguna cosa.
Correcte.
I va morir a la seva ciutat natal, justament a Mòdena, l'any 2007. Va viure 71 anys, però, de fet, Albert, els seus inicis no van ser fàcils, no?
No gens, perquè va haver de patir els horrors de la guerra, ho explica molt bé en el documental, però sempre amb una passió compartida amb el seu pare, que era el cant. I és que Fernando Pavarotti, el pare, era forner, però també un gran aficionat al cant coral, també tenia veu de tenor, ja que cantava una coral que es deia Rossini, de la seva ciutat, Mòdena.
Mira, això va sonar al Liceu.
Va sonar el programa especial que vam fer al Liceu amb el cor
jove de l'Orfeó Català.
Perdona, és que nosaltres només et portem coses bones.
Això va ser l'obertura del bolo, oi?
Sí, senyor.
I quin nivell, eh? Va estar sí, realment sí. Molt i molt bé.
Puja, 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 puja.
Aquesta peça té molta conya, perquè la va escriure Rossini en complicitat amb Franz Liszt, dient que som dos joves pobres que tenim bona boca, bon estómac, i sisplau, sigueu còmplices amb nosaltres i convidem-nos a jalar bé. És el Carnaval de Venècia.
La va proposar l'Albert.
Quina sorpresa.
Però va, tornem a Pavarotti. El jove Luciano no només era un gran aficionat al cant, també li encantava el futbol. De fet, volia ser porter, i aquí podem fer totes les bromes que volguéssim perquè n'entraria una pilota, per exemple, no? Oh. Malgrat tot, els pares li van recomanar, de tenir present que era una família molt humil, li van recomanar que estudiés magisteri per allò de tenir una feina seriosa i no ser músic, sinó dedica't a una cosa que et pugui donar un sou cada mes. I això va fer, va estudiar magisteri.
De fet, això em fa pensar que un altre cantant modern també havia sigut porter del Madrid, no? El Julio Iglesias, em sembla que...
Sí, sí,
ara hem comparat Pavarotti amb Julio Iglesias.
Julio Iglesias, sí, molt bé.
Bueno, en tot cas, ell va seguir la seva afició pel cant fins que un dia es va plantejar a la família doncs, que volia intentar-ho, volia ser cantant d'òpera professional. Llavors els seus pares li van plantejar un pacte, no? Amb ell no li faltaria un plat a taula mai fins que fes 30 anys, eh? Però si aleshores no havia aconseguit ser cantant professional, s'hauria de dedicar al magisteri i deixar el cant per les hores de lleure, no?
Sí, fem números. Pavarotti va néixer l'any 35, per tant, sí, fins als 30 anys tenia de marge fins l'any 1965. Però el 29 d'abril del 1961 debutaria al Teatro Reggio Emilia cantant això.
Va canviar la veu per això, eh?
Clar, la veu la van anar recol·locant, la veu
no, i hem de dir que aquesta és una gravació de l'any 71, sí. no és del seu debut.
M'ha semblat que en el primer track que posàvem hi havia com més greus, no ho sé, no en tinc ni idea.
Bé, és una veu aquesta molt més jove, això 71, i el primer que m'ha escoltat era 89, la veu evoluciona. De fet, si tu fas l'exercici d'escoltar-te quan vas començar a fer ràdio fa anys, i t'escoltes...
Farem amb tu, farem amb tu.
No, ja el vam
fer. Fem cada any.
Podem recuperar el tal d'Albert Galzeran? El debut a Olesa Ràdio, sisplau.
Hola, què tal?
Intentem buscar el debut.
La veu canvia. Són moltes nits portant-te malament i la veu doncs, va agafant greus. Va, però intentem avançar.
Aleshores, sí, avancem. Aquí Pavarotti va arribar a l'èxit aquest any, no?
Sí, en poc temps cantarien els teatres d'òpera més importants del món, fins al punt que l'any 77 el seu Rodolfo, de la Bohème de Puccini...
Que escoltem de fons.
Exacte, protagonitzaria, atenció, la primera retransmissió en directe d'una òpera des del Met de Nova York.
Exacte. Però als inicis de la seva carrera, malgrat que ja començava a tenir èxit com a cantant professional, la seva veu encara no estava preparada del tot. Ell tenia un bon instrument, però ell no el dominava del tot encara. I aleshores és quan apareix una persona clau en la seva vida, aquesta. Quina afinació, eh?
Espectacular, espectacular. Aquesta és la Joan Sutherland, eh?
Sí, senyor.
I que diríem que és una gran soprano, sí. Però a més, Roger, era una soprano que amb tu quedaria molt bé. Perquè era una soprano molt alta.
Ah.
Sí, sí. No.
Molt bé. I és un detall, sí. Sembla un detall d'importància, però en té molta, eh?
No. I és que, fixa't, gràcies
això
a ser alta...
Això ho van tenir en compte a l'hora de...
Clar, no, és que gràcies a ser alta va conèixer Pavarotti, i és que ella estava preparant una gira per Austràlia, i van comentar-li que hi havia un jove tenor que era molt bo, però que a més era molt alt. I llavors, sí, així, com a imatge, quedarien molt bé.
Perquè ella sempre cantava amb tenors molt baixets al seu costat.
Exacte.
I ella, li van dir que n'hi havia un de molt alt. Doncs bé, gràcies a que va conèixer la Sutherland, aquesta li va ensenyar a respirar millor, perquè sembla mentida, però és molt important. Mm. I això va fer que la tècnica de Pavarotti millorés moltíssim. I això li va permetre cantar amb un enorme èxit l'òpera que el faria famós a nivell mundial. Una òpera que ha fet famosa a Pavarotti, a Juan Diego Flores i a Javier Camarena, entre d'altres. És La filla del regiment, de Gaetano Donizetti, que és aquella òpera que té aquella temuda ària on hi ha, en poc més d'un minut, 9-2 de pit, que és una nota molt aguda, i que Pavarotti els cantava meravellosament bé.
Ara l'Albert farà el recompte, ja veuràs.
4,
3, 4. Però bueno, fixa't, ell cantava aquests 9-2 amb una facilitat brutal, eh? Que més que a vegades dius, és que és molt difícil tocar això o cantar això, no? Clar, ell tenia la capacitat de fer-ho. I llavors, clar, per ell era fàcil, però realment...
Jo em recordo, quan vam entrevistar Juan Diego Flores al programa, em deia, a mi els dos de pits no em costa fer-los, hi ha coses que em costen més, perquè els tenia, clar. Uh-huh. En tot cas, això, el públic de l'òpera el torna boig. Quan tu sents 9-2 de pits cantats així, tornes boig, fins al punt que la revista, el diari de New York Times, va sortir a la portada gràcies a aquests 9-2 de pits de La filla del regiment i el personatge de Tonio.
Uh-huh. Escolta'm, perquè ho entenguem, la veu de... A veure, puja.
Mira quin do de final. És brutal.
Com respira aquest home.
És que és màgia, és brutal. És brutal. I espera't, ja veuràs el que vindrà.
No.
No, vull dir, està escrivint.
La veu de Pavarotti que tenia tant d'especial.
Doncs mira...
Moltes coses.
Sí, de fet era una suma, no?, de coses. Evidentment, una veu preciosa, també una capacitat comunicativa i un carisma brutals, però... Especialment això de la tècnica que diem, no? Això que dèiem abans d'aprendre a respirar, clar, nosaltres no ens n'adonem, però és que la veu és un instrument de vent.
De vent, clar.
Clar, la veu és com una flauta, com un saxo, necessita respirar perquè funcione. I llavors, clar, tenien aquesta tècnica que li permetia cantar coses molt difícils pràcticament sense fer esforç, o almenys sense que ho semblés, no?
Exacte. Anem a ficar alguns exemples. Si tornem a la Bohème de Puccini, en la primera gran escena del tenor, que sentíem abans, que ja li demanina, hi ha una nota molt aguda, un do de pit, que està col·locat de manera que és molt difícil de fer, per tal com està escrit. Així que la majoria de tenors, quan l'han de fer, el fan, però notes que la veu està fatigada, perquè fan un esforç per fer-lo.
Amb el culet apretat.
Amb el culet apretat. I compararem Pavarotti amb tenors molt bons. No he fet la trampa de buscar tenors molt dolents i ficar Pavarotti darrere. No.
Sí.
Començarem comparant-lo amb el tenor Jonas Kaufmann, que és un dels tenors més importants que hi ha a dia d'avui en actiu. Fixeu-vos, concretament, el do de pit està a la E de la paraula esperança.
Escoltem-ho. Esperança.
Aquí ve, mira.
És que Puccini.
Bé.
Està molt ben cantat,
Molt ben cantat.
Jonas Kaufmann és un crac.
Però ara obre la porta i que entri Pavarotti, ja veuràs.
És brutal, fa més repell de gallina. És increïble.
Sí, és que a més sona amb un agut com a molt més flexible, molt més còmode, no?
Sí, sí.
O sigui, clar, però ell no només tenia bons aguts, en el món de l'òpera. Allò que diem el fraseig és molt important, això de que el cantant ha de saber respirar de tal manera que pugui allargar les notes i les frases per fer que el cant sigui més elegant i espectacular, no?
I això és especialment sorprenent en les notes agudes, perquè el tenor, clar, la gràcia és la nota aguda, sobretot al final de les escenes. Un dels dos de pit més famosos de la història és el que conclou l'ària di quella pira del trobador de Verdi. Dit així, potser no l'ubiquem, però no cal. En tot cas, el tornem a comparar amb un gran tenor que jo admiro moltíssim, com era el tenor Franco Corelli. Escoltarem el do de la pira, cantat per Corelli i després per Pavarotti. Comencem per Corelli.
Déu-n'hi-do.
Brutal.
Sí.
Bon final, no? Espectacular.
I tant,
i a més, ha de superar tota l'orquestra aquí, eh?
I tant. No, brutal.
Sí.
Escoltem Pavarotti l'any 71.
Però
Fins aquí.
És que l'orquestra es queda petita, no?
Clar. Ah, clar, és que a més es permet el luxe de dir una paraula, diu alarmi, a les armes. Corelli allarga la nota uns 4 segons, que és molt difícil, el que fa Corelli és molt, molt, molt difícil.
Sí, sí,
Pavarotti,
quants?
12. 12 segons.
Sí, sí.
Està clar que això ho fas només si tens un instrument absolutament privilegiat.
I és que estem davant d'un cantant extraordinari, famosíssim, també no només gràcies a la seva veu i capacitat comunicativa. I, de fet, l'any 1990 arriba un esdeveniment que l'acabaria coronant com a una de les veus més importants de la història. Ell. Ell, I és que resulta que per celebrar el Mundial de Futbol d'Itàlia de 1990, tres dels millors tenors del món es van ajuntar per fer un concert a les Termes de Caracalla, a Roma. Els noms ja els coneixem, Plácido Domingo, Josep Carreras i Luciano Pavarotti. I la història també és coneguda. Aquest concert va fer embogir el món de la música i va fer que els tres tenors esdevinguessin un fenomen mundial i el situessin com a número 1 de vendes.
Sí, però també dic, i el documental que era de Ron Howard queda força clar, que Pavarotti, abans dels tres tenors, ja havia omplert estadis de futbol i auditoris immensos, ell sol. Per tant, el fenomen dels tres tenors només acabaria confirmant el seu magnetisme amb tots els públics.
Mira, el Pere Pau arroba el suplement, diu, per tenir un bon diafragma s'han de fer moltes peses a la panxa, oi? Home,
sí, de fet,
home, peses...
S'ha de fer aquest esforç.
Sí.
La cosa és que, per exemple, si mires a YouTube, n'hi ha masterclass de Montserrat Cavaller, sembla que tot hagi de ser cant, i el que feia sobretot era explicar tècniques, exercicis, per col·locar bé la veu, i són exercicis doncs físics, en aquest cas, que has de controlar doncs tot l'aparell fonador.
Com dèiem abans, no? Els exercicis que també fan servir els saxofonistes, els trompetistes, els flautistes i tota la gent que fa servir la veu com a instrument.
Sí, sí, sí.
Avui amb els homes clàssics hem ajudat a entendre per què Luciano Pavarotti ha tingut aquest èxit mundial tan bestial i com encara avui dia la seva vida continua interessant. La bona prova és aquesta pel·lícula, Els Cines, que continua triomfant, aquest documental que recomaneu moltíssim, oi?
Sí, és molt recomanable, sobretot per conèixer la vessant artística de Pavarotti, la vessant pública, però també la privada, per conèixer com era el Pavarotti persona, diguéssim, a la vida privada, que et confirma que aquest tio m'hauria agradat anar a sopar amb ell.
Era un cràpula.
Era un bon
cràpula.
S'ho sabia passar molt bé.
12:23, mestre Pardo, Albert Galzeran, moltes gràcies. Aquesta nit de demà diumenge a Catalunya Música, que hi trobarem a les 10?
Home, de fet, doncs, trobarem una cosa que no en parlem, i és el Pavarotti musical.
Sí.
Perquè, clar, vull dir, avui hem parlat molt de coses espectaculars, de la seva vida, i, de fet, la pel·lícula parla molt també de la seva vida...
La part artística, o sigui,
exacte,
de músic, diguéssim,
de
queda una mica...
Nosaltres... A Catalunya Música parlem de música.
I escoltarem dos Pavarotti cantar junts.
Ah, sí? És veritat.
Luciano i Fernando Pavarotti.
Exacte. Pare i fill.
Pare i fill.
Sí.
Com prepareu l'albocat vosaltres? Com el cuineu? Sabeu que es pot cuinar també l'albocat?
Ah, sí?
Sí.
Com el forn i tal? O com...
No ho sé, ara el Pep no que ens explicarà.
Màxim un guacamole, no?
un guacamole. Fem una pausa i avui amb el Pep Noguer parlem de l'albocat. Noguer, mira, el tenim aquí. Luciano Pavarotti. És el Pavarotti del suplement, el Noguer. Bon dia, bona hora, Noguer.
O sigui, em feu venir aquí...
Tu fas do de pit? Tu fas do de pit?
Jo tinc pit.
Tot és pit. Sí. Pit de pollastre a la planxa.
Què s'ha de fer per tenir do de pit?
Bueno, s'ha de practicar molt.
I és un tipus de nota que, malgrat jo estudies molt, jo no arribaré mai a un do de pit, perquè tinc una veu molt greu.
Tu arribaries amb un do de pot.
Exacte.
El do de pit és d'aquests així?
No, és per dalt.
Amunt.
És per dalt.
Amunt, ben amunt. Ah!
Jo, per molt que cuini, no arribaré mai al teu nivell, Noguer.
Ole!
Sí. Jo no arribaré mai al teu sexapil.
Fem una pausa i de seguida tornem. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.